Passen 6 minuts de les 10.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Seguim. Avui la nostra secció d'actualitat està dedicada al cinema i concretament al director de cinema Laureano Clavero del Baix Penedès. I és que el documental Buenos días, señor presidente arribarà a Hollywood. Us ho expliquem des de Domenys Ràdio. Lourdes, quan vulguis.
Molt bones. Doncs tenim a l'altre costat de la línia telefònica el Laureano Clavero. Molt bon dia, Laureano. Com estàs?
Bon dia, Lourdes. Què tal?
Déu-n'hi-do. Bones notícies al Baix Penedès. Sembla que no parlem de la Covid, o sigui que... Primer de tot, ja t'havia entrevistat el David Canto en altres ocasions, però aquest cap de setmana ens aixecàvem amb aquesta notícia que com a Ruga arribarà a les pantalles de Hollywood de la teva mà, amb aquest documental de Buenos días, señor presidente. Com ha estat l'experiència de que et truquin i com està sent el tema de treballar-hi amb la Covid i si és una oportunitat o una amenaça, en aquest cas, no?
A veure, per mi, que sóc, diguem, director de cinema independent, no? O sigui, a veure, jo vaig... La meva primera pel·li va sortir al 2012, no? O sigui, oficialment va ser una pel·lícula sobre la guerra de Malvines. Crec que tu vas fer alguna cosa, sí. No me'n recordo. I res, i va tenir molt d'èxit, vam guanyar molt de premis, es va projectar a molts festivals, vam guanyar premis i va aparèixer el 2013-2014 va aparèixer la distribuïdora nord-americana que està en Hollywood. O sigui, diguem, jo vaig viure a Los Angeles i és una ciutat que viu del cinema, no? És una altra concepció del cinema. I bueno, ells es van interessar en la meva primera pel·li, que es diu 1533 quilòmetres hasta casa, que és sobre la guerra de Malvines, i després es van interessar per l'altra, que és el diari de Peter Brill, no? Uh-huh. I bueno, les pel·lícules es poden veure avui en dia en 50-60 països diferents, en Amazon Prime Video, en Pantaflix i en altres plataformes digitals més petites, però llavors... nosaltres el 2015 vam fer Buenos días, señor presidente, no? O sigui, aquest mit de curtometratge de 13 minuts sobre la estadia de l'expresident argentí Juan Domingo Perón, que va estar a aquesta casa de Comarruga. Això era un secret a tota Comarruga. Vam trobar un testimoni que va donar fe d'això i després va coincidir amb tota una documentació i tota una investigació que vam fer amb Baselga, tu el coneixes, el periodista del diari Tarragona.
Sí, un bon amic.
I aquesta pel·lícula va sortir el 2015, la vam presentar al Museu Déu de Vendrell i clar, què passa? I aquí tornem a la Covid, no? O sigui, amb tot el que va ser el confinament i la poca mobilitat que té el món ara mateix en el que és, diguem, viatjar i fer vida a fora, les plataformes, diguem, Netflix, Amazon Prime Video i altres, que van pujar, no? Diguem, van necessitar material perquè, bueno, la gent es va passar mirant pel·lícules pràcticament tot el confinament, no? O sigui, sí. Entonces, llavors, les plataformes necessiten material, els cinemes estan tancats, el DVD pràcticament està mort, els videoclubs ja és una qüestió romàntica del passat, malauradament. Llavors, l'únic que queda estant a casa són les plataformes digitals. Llavors, bueno, com estan demanant material, em van demanar aquesta pel·lícula que jo tinc fa 5 anys, si és veritat, que va ser seleccionada per al Festival de Cinema de Cine Político d'Argentina. Lo que passa que es va suspendre perquè, bueno, en Buenos Aires estan més o menys en la mateixa situació que aquí. I així vam estar al catàleg de cinema argentí, que això dona la volta per tots els festivals. Però, bueno, Em van trucar, em van demanar aquest d'Estats Units, em van trucar, em van demanar aquest curtmetratge, el vaig enviar, ells, el que passa una qüestió de qualitat, de guió, si la història, si la història és bona, si es pot vendre a plataformes, i van dir que sí, i bueno, i vaig signar contracte, i ara estem treballant en totes les qüestions tècniques de so, d'imatge, amb Mirasud Producciones, amb Sergio García, de tot el que té que veure tècnicament amb enviar, no? Bàsicament. O sigui, aquest és el procés que vam viure, no?
És a dir, que en aquest cas és una oportunitat de, com bé deies, arran de la Covid, de la pandèmia, del confinament, molta gent s'ha apostat per les xarxes, per les plataformes de pagament, i per tu ha sigut una veritable oportunitat.
Clar, llavors, per nosaltres, que bueno, fem cinema independent, no? O sigui, nosaltres, Mirasud Producciones, bàsicament el que fem és documentals històrics, polítics, de vides que tenen que veure la història amb la guerra i demés. Llavors, per nosaltres, ja la vam tindre amb 1533, que es pot veure a 1533 quilòmetres hasta casa. Si poseu el meu nom, Laureano Clavero, a Amazon Prime, sortiran totes les pel·lícules que tenim. Per nosaltres és una gran oportunitat per donar-nos a conèixer a tot el món, no? Perquè tu penses que les meves pel·lis poden veure a Zimbabue, a Austràlia, a Nova Zelanda, a Hong Kong, clar, llavors arribar a tot aquest públic des de Calafell, des de Segur de Calafell, on visió, pues és tant, no? Diguem, i a part que diguem, les valoracions del nostre cinema són molt positives, no? O si llavors esperem tindre la misma sort amb Buenos días, señor presidente, i és important que la història de Comarruga, no? El patrimoni de Comarruga li pugui donar una empenta, no? I que tothom pugui saber aquesta història de la presència de Juan Domingo Perón a la casa Via Buenaventura, que ara és un restaurant, llavors que es pugui donar a conèixer el patrimoni de Comarruga, però a raïs d'això, tot el patrimoni, no, diguem?
Clar. No, i a més, ho parlàvem ahir, ets una persona molt inquieta que a banda d'aquest projecte i que el fet de que el documental doncs vagi a la pantalla de Hollywood és un gran fet, però tens més projectes per aquí. És a dir, no has aturat les màquines. Ets els que pica pedra, no. I al final aconsegueixes, doncs, després de tants de nos que has rebut durant aquest temps, aconsegueixes coses molt grans. De fet, has tret diversos llibres en aquest temps, també, no?
I ahir parlàvem de la constància, de lo que tu deies de picar pedra, no? O sigui, llavors nosaltres no parem, no? I jo tampoc tinc l'altra... Jo soc fotògraf i escriptor, i bueno, i tinc dos llibres que han sortit ara, que han sortit durant el confinament. Uno és Ginesta, històries del rugbi català, que són 10 entrevistes que reconstrueixen una mica la història del rugbi català, que és òbviament a Catalunya, no? I és una mica donar-li un valor a un esport que és important i que va ser molt important també a la història de Catalunya, no? És una mica una història oblidada. La línia nostra, mira su producció, i si tant jo com a escriptor, és una mica rescatar aquestes històries oblidades. I després tinc un llibre fotogràfic, bueno, el pròleg de Ginesta, històries del rugbi català, és de, tu el coneixes, de Jordi Rovirosa, conegut per partits de bàsquet, que és un apassionat, diguem, del rugbi, no? Per aquesta banda tenim això, s'ha interessat, bueno, la premsa s'ha interessat tota, la premsa d'esport, la Federació Catalana de Rugbi també. I crec que en aquests moments que l'esport amateur, com és el rugbi, i està una mica que no es pot entrenar, que, bueno, que tothom, totes les federacions tenen problemes, jo crec que aquest llibre és com una, no sé, un bany d'informació de tot el que van patir i tot el que van viure els veterans, perquè jo arranco amb el llibre amb els anys 40, no? I que va haver-hi temps pitjors i millors i que tenim que continuar, no? Però, a l'altra banda, i canviant totalment de tema, perquè tu saps que jo tinc moltes vessants, no? Sí. Tinc un llibre fotogràfic que és un projecte fotogràfic que vaig portar que vaig començar fa 5 anys, de recreació històrica, o sigui, agafant recreadors històrics de la Segona Guerra Mundial, tropes americanes i alemanes, i utilitzant diferents escenaris de Catalunya, semblants a batalles de la Segona Guerra Mundial, vam fer fotografia de recreació. Això va empezar com un projecte fotogràfic, vam començar a Marmellà, tu el coneixes, a Marmellà, sí, aquí a l'Alt Penedès, vam començar fent la primera recreació històrica. Les fotografies van donar voltes per les xarxes i es van fer molt famoses al punt que van arribar a les mans de Dale. Dale és l'assessor històric de Steven Spielberg, va ser l'assessor històric de Salvando al Soldado Ryan. Uh-huh. I va ser tot el que va dissenyar, diguem, aquest desembarcament, aquests 20 minuts al començament de la pel·lícula que tothom recordem, no? O sigui, i ell va dir, aquestes fotografies són espectaculars. Jo, bueno, som molt amic de David López Cavia, que és un novel·lista, fa novel·la bèl·lica, i vam dir, bueno, fem un llibre fotogràfic per editorial Círculo Rojo i jo li poso una mica de text. I, bueno, i aquest Dave Dyle, l'assessor històric de Steven Spielberg, va voler fer, ha fet el pròleg del llibre i que ens ha deixat per l'ego molt alt, no? I que una persona així del món de Hollywood, perquè aquest home no solament va ser assessor històric i és assessor històric de Steven Spielberg, també va ser assessor històric en la pel·lícula Platoon, que tothom coneixem, llavors, i té moltes pel·lícules, i surt, ell també és actor i té una productora, llavors que posi interès en un projecte fotogràfic és interessant per la meva carrera, no? Llavors com fotògraf. Llavors aquests dos llibres, Ginesta, històries del rugby català i Enfocando la Segunda Guerra Mundial, aquest llibre del projecte fotogràfic que es poden trobar a Amazon Prime o a qualsevol llibreria, són, diguem, fills del confinament, no? Perquè van sortir durant el confinament, no? O sigui, aquests llibres i tenen un toc especial, no? Llavors, també estic treballant en dos documentals bèl·lics, també estic treballant en la vida de l'home que va xiular per totes les pel·lícules de western que coneixem.
Wow.
Aquest es diu Curro Savoy, tothom, suposo, va ser molt televisiu als anys 80 i als anys 90. Sí. Aquest home va xiular per quasi totes les pel·lis de western que, no, que coneixem, va ser un mite, diguem, i va, bueno, xiulava per les pel·lis, no? Aquestes cançons xiulades al mig del desert, de l'espagueti western, això, quan les va fer, i és una vida molt interessant, i és un projecte que estem treballant amb Joan Manuel Serrat, que lo vam entrevistar perquè és molt amic d'ell, i amb a Santi Carulla, de los Mustangs, un grup mític dels anys 60. Bueno, estem entrevistant a gent que parla de la seva vida i, bueno, òbviament estem treballant amb Curro Savoy, no? que és el protagonista d'aquest film. Llavors, tenim molts projectes, òbviament guions que estem treballant. Òbviament, ara estem una mica parats i estem una mica més centrats en el que és la postproducció, en posar, diguem, el cul a la cadira, perquè, bueno, tampoc es pot fer massa per tot el confinament i per totes les restriccions, i ara el que estem fent és una mica traient el pa del forn, no?
Que és una feinada més, Laureano, perquè una cosa és la quantitat de coses que es poden rodar durant un documental, durant un curtmetratge, i una altra cosa posar-hi fil i agulla a aquestes imatges i la postproducció i quina narrativa seguireu, no?
Clar, llavors nosaltres sempre comencem i sempre agafem temes que encara no estan tocats, no? Llavors això què fa? Que tenim que investigar, clar, a vegades la gent diu per què no fas una pel·li d'això? Clar, com si fos, no? Diguem, fàcil, no? O sigui, ara que... Sempre que surt alguna notícia a la premsa, d'algun llibre meu, d'alguna pel·lícula, sempre apareixen a les xarxes socials missatges que m'arriben de per què no fas una pel·li d'això, una pel·li d'això. Clar, això porta tot una investigació d'anys o mesos, però a vegades són més d'un any segur, i després tot el guió i després tota la postproducció de so, de música i tal, que això ho fa el Sergio García, i que és molt, molt complicat en cinema, no? A vegades la gent pensa que fa cinema amb TikTok, no? Amb l'aplicació. Això és molt complicat. I després, òbviament, una vegada acabada, pues posar-la en un circuit de festivals, de projecció i després, òbviament, comercial, no? O sigui, això és tot un procés. Pensa que Buenos días, señor presidente, que poden mirar el tràiler a YouTube, pensa que vam trigar entre una cosa i altra 6 anys. O sigui, entre fer-la, pensar-la, postproducció i moure-la fins a arribar a aquest contracte, que ara tenen que posar-la a les plataformes i tal, són 6 anys, no? O sigui, que no és poc. Però llavors, sí, és aquest procés. Igualment, jo sempre soc partidari de que no fa falta anar a buscar històries tan lluny, perquè el Penedès mateix té moltes bones històries, molt potents, que es poden portar tant a la pantalla gran com no? com a llibres, no? Sempre quan em reuneixo amb els ajuntaments per qüestions, diguem, culturals o de cinema, sempre dic que el patrimoni que tenen cada ajuntament, independent de quin ajuntament, si sigui gran o petit, és molt potent i es pot portar, no sé si fàcilment, o sigui, potser perquè jo lo tinc agafat a la mà, no? Però es pot portar a la pantalla gran perquè tenen moltes històries relacionades amb història antiga, amb història contemporània molt, molt potent, no? I llavors això és important. I parlant d'històries del Penedès, pues, bueno, la propera pel·li que nosaltres que estem ja acabant, perquè estem amb els subtítols en anglès, és Fortificacions Oblidades, que és sobre la història de les fortificacions i búnkers que es van fer a la costa del Baix Penedès i a la costa catalana durant la línia de defensa, diguem, durant la Guerra Civil Espanyola, no? Que queda molt poc, no? Queden runes pràcticament, i bueno, el que hem fet és fer un llargmetratge d'una hora amb l'ajuda de l'Ajuntament de Cunit, i bueno, aquesta pel·li, si bé encara no l'he enviat a Adler Entertainment, a Hollywood, ja he passat un resum i les ha agradat molt. Llavors, esperem que properament també podem signar algun contracte o algun tipus de regla per portar-les a les plataformes, no? Uh-huh.
És complicat, m'imagino, i més quan és un sector tan sumament especialitzat, com és el tema bèl·lic, el teu públic objectiu també és bastant limitat, no?, en aquest sentit. O gràcies a tots els reportatges que s'han anat fent, has arribat a més gent?
A veure, òbviament, hi ha públic, en el cinema hi ha públic per tot, eh? O sigui, cosa que estem molt acostumats a la qüestió comercial, de que sempre a les sales de projecció tenim les mateixes coses, però hi ha molta gent que és molt fan dels documentals històrics i sí, òbviament amb les plataformes i amb tota la, diguem, tota l'expansió que va tindre gràcies a Adler Associates, he tingut un públic nou, o sigui, i desconegut per mi, no? A mi, diguem, les valoracions en les xarxes socials, en les plataformes, són molt positives de gent d'Anglaterra, de gent de Hong Kong, de gent de Mèxic, o sigui, que llavors, clar, et poses content perquè dius, mira, una persona que està molt lluny, que està en un altre país que no conec, pues que arriben diguem a valoracions molt molt positives, no? O sigui, igual sempre jo parto de la base de que a mi m'agrada fer cinema des de lo que a mi m'agrada, no? O sigui, sona una mica egocèntric, però jo quan faig una peli que a mi m'agradaria veure, no? O sigui, quan agafo un tema, dic, aquest tema a mi m'agradaria que estigui a una plataforma o que pugui veure a la televisió, i a partir d'aquí ho faig. Que hi ha més gent com jo que li pugui agradar? Segur, segur. I més amb l'expansió, no? Dic, a 1.533 quilòmetres hasta casa, el meu primer llargmetratge, crec que està a 50 països diferents, i ara crec que arriba a Alemanya i a Rússia. Llavors, clar, hi ha molta gent, a vegades uno no mira més enllà i tal, però hi ha molta gent que demana aquest tipus de cinema, i òbviament molta gent que no, suposo que directament no lo mira, no? O sigui, però jo quan començo un projecte o un llibre o un projecte fotogràfic, sempre el meu punt de partida és algo que a mi m'agradaria veure, llegir o comprar o consumir, no? I sempre és aquest el tret de sortida, no? I després, bueno, de moment nosaltres tenim tres pel·lis fetes, i les tres pel·lis estan amb aquesta productora distribuïdora als Estats Units, i mira, el llibre de la Segona Guerra Mundial, de la regressió històrica, pues li ha posat als ulls a l'assessor, nada más y nada menos que el asesor histórico de Steven Spielberg. Llavors, sempre hi ha un altre friki con el qual compartir coses, no?
Bueno, friki, no? Però mira, és una forma d'arribar a aquest públic, i també amb el que parlaven, no? Aquesta globalització, aquest món que s'ha tornat cada cop més global, us permet arribar a mirar subproduccions a tot un món que sembla que sempre mirem aquí i ens quedem aquí, i hi ha un altre món que moltes vegades passem per alt. Laureano Clavero, se'ns esgota el temps. Moltíssimes gràcies per estar aquí al PNC en xarxa amb nosaltres, amb aquesta bona notícia que sortia aquest cap de setmana als mitjans de comunicació. I res, ja saps que t'aniré trucant perquè em vagis explicant els projectes.
Val. Pues moltes gràcies a tu i res.
Una abraçada ben gran, Laureano.
Adéu.
Penedès en xarxa.
A Morning, matí d'Algerró, arribarem a 11:15, la segona cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i després d'una breu pausa, l'educadora canina Neus Bertran avui ens parla de com treballar l'agressivitat en els gossos.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són dos quarts d'11, és moment de tornar amb aquesta informació dins del Penedès en xarxa, des de la redacció de Ràdio Vilafranca. Us parla Sergi Anson. Començarem recordant que s'aproven contribucions especials per fer la xarxa d'aigua a Casanovas de Can Marquès, a Castellví de la Marca. L'obra de la renovació de la xarxa d'aigua té un cost previst de 210.000 euros i l'Ajuntament de Castellví de la Marca ha aconseguit una subvenció de la Generalitat a través del PUOSC per valor de 141.000 euros. La resta de finançament per a l'obra la portarà el mateix Ajuntament amb 54.000 euros i els 15.000 euros restants seran contribucions especials a repartir entre els beneficiaris. L'acord en el ple de l'Ajuntament es va prendre amb els vots a favor de Junts per Castellví i les abstencions d'Esquerra Republicana. El govern municipal va convocar dimecres una audiència amb els veïns de les Cases Noves de Can Marquès per explicar-los personalment tota aquesta informació. Us expliquem també que la Creu Roja de la Penedès ja compta amb una nova ambulància de suport vital bàsic. L'han pogut adquirir gràcies als 27.100 euros que es van recaptar en la 14a nit solidària que es va celebrar el juny de 2019 i també durant el conjunt d'activitats i esdeveniments que van organitzar diverses associacions, empreses i entitats esportives del Penedès. Dimecres al matí es feia el lliurament d'aquest vehicle a la mateixa seu de la Creu Roja a la comarca ubicada al carrer Eugeni d'Ors de Vilafranca. Que l'ambulància, un cop hagi passat la inspecció sanitària corresponent, ja podrà entrar en funcionament i visitar diversos municipis de les comarques de l'Alt Penedès, el Garraf i l'Anoia, per tal d'acostar els serveis de Creu Roja a la ciutadania. Una ambulància que, recordem, era possible gràcies a la col·laboració del Rotary Club Vilafranca. La presidenta d'aquesta entitat celebrava que pogués donar servei al conjunt de la vegueria. Al seu torn, la presidenta de Creu Roja a l'Alt Penedès, Àngels Mates, apuntava que l'ambulància els hi serà de gran utilitat. Us expliquem també que Gelida convoca el concurs per al disseny del cartell de la Diada de Santa Llúcia 2020. L'àrea de Cultura de l'Ajuntament gelidenc ha convocat novament aquest concurs per al disseny del cartell de la Diada de Santa Llúcia el proper diumenge 13 de desembre. Tot i que encara resta per saber si es podrà celebrar i en quin format es farà, el consistori vol mantenir l'esperit de la Diada i per això s'inicia aquest concurs o s'engega aquest concurs de disseny del cartell 2020. Els treballs que han de ser originals i inèdits es poden lliurar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Gelida fins al proper 8 de novembre amb una temàtica que s'inspiri o reflecteixi la celebració de la Diada de Santa Llúcia a Gelida, la festivitat més tradicional i popular del municipi. I acabarem recordant que l'humorista penedesenc Guillem Estadella prepara una acció al transport públic. Guillem Estadella no podrà estrenar el seu nou espectacle, Quin pollastre, aquest mes de novembre. Tot plegat, després que la Generalitat hagi decidit suprimir, recordem una vegada més, totes les activitats culturals d'oci i espectacles. Per aquest motiu, l'artista, de forma conjunta amb la productora MPC Management i la sala Bars, s'ha vist obligat a anul·lar les funcions previstes per als propers 12, 19 i 26 d'aquest mes de novembre. Una situació que, de nou, demostra l'abandonament, diu, del sector cultural per part de les institucions. Per això el còmic cunitenc ha decidit reaccionar amb una acció reivindicativa i, d'aquesta manera, aprofitant la incoherència dels aforaments que hi ha entre els teatres i un vagó de Rodalies, Guillem Estadella actuarà en un tren amb totes les mesures de seguretat, mascareta, distància, i és que mentre els espais culturals han de baixar la persiana, el transport públic continuarà com fins ara amb els serveis al 100%. Com a dada destacada, fins ara dir que no s'ha conegut cap brot de Covid-19 arran d'un esdeveniment cultural.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
dilluns més parlem dels peluts, perquè ens acompanya la Neus Bertran d'Intercanis, que cada 4 o 5 setmanes s'acosta fins al Penedès en xarxa per aconsellar-nos i donar-nos ítems per millorar aquesta relació, aquest binomi humans-peluts. Neus, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, què tal?
Contenta de retrobar-te, tot i que tot plegat costa una mica, eh?
Sí,
costa una mica.
Està la situació complicada, eh?
Sortir a passejar el gos es pot, oi?
De moment sí, de moment sí. De fet, si recordem el confinament total que vam patir, era una de les coses que es podia fer, no?
De les poquíssimes activitats.
Sí, per les poques coses que podia sortir al carrer.
Avui la Neus ens proposa parlar de la reactivitat, com treballar la reactivitat en els gossos. Jo et demanaria primer una definició així senzilleta i fàcil. Què vol dir reactivitat quan ho apliquem a un pelut?
Reactivitat vol dir una reacció exagerada a un estímul, val? El que moltes vegades veiem potser pel carrer, no? Doncs un gos que se l'etiqueta d'agressiu. A molts educadors no ens agrada dir directament aquest gos és agressiu, diem és reactiu.
Val? I... És un eufemisme? Parlem del mateix?
Bueno, sí, sí. Realment, normalment es manifesta amb una conducta que pot ser de fugida o d'agressivitat, no? Després veurem una miqueta els signes d'aquesta reactivitat. Però bàsicament és això, una reacció exagerada a un estímul que hauria de ser neutre.
I és més de mascles que de femelles o és d'instint?
És indiferent, és indiferent. Parlem d'individu. Sí que podríem fer algun incís a mascles reactius a mascles, en el cas de no castrats, per exemple. Sí que hi podria haver algun component sexual en algun cas, però en general la reactivitat a certs estímuls no importa el sexe ni l'edat.
Doncs explica'ns per què un gos, una gossa, es pot tornar reactiu.
Hi ha diversos motius. Jo us anomenaré així com els més importants o amb els que m'hi trobo més, no? Per exemple, un gos es pot tornar reactiu arrel d'una mala experiència, no? Un gos que potser ha sigut sociable o és un aprenent, és jove i està començant a tenir doncs, relacions amb altres gossos, es mostra prudent, una miqueta insegur, i a vegades aquests gossos, per gossos, reben una mala reacció d'altres gossos més experimentats o potser no tan experimentats, potser gossos que detecten aquesta inseguretat i no reaccionen bé, no? Llavors, clar, tenir aquesta primera mala experiència o en els primers moments que s'estan començant a relacionar pot fer que aquest gos desenvolupi un problema de reactivitat amb gossos. O també pot ser en gossos que sí que ja són sociables, que es relacionen amb altres gossos, també m'hi he trobat, i que de sobte un dia doncs, han rebut un atac per un o més gossos a la muntanya o a la zona d'esbarjo, és igual, i a partir d'aquí també comencen a tenir problemes de reactivitat. Vale? Se'ls genera una inseguretat, una por... I bueno, és bastant lògic que la seva reacció o la manera de comunicar-se canviï.
La majoria de vegades ho podem atribuir a aquesta mala experiència quan són reactius?
Sí, hi ha altres casos, eh? Hi ha altres maneres d'arribar a aquesta reactivitat, però aquest cas és bastant freqüent. L'haver tingut una mala experiència, per exemple, a les zones d'esbarjo, passa molt que hi ha persones que entren amb el gos, que és molt jove, el que explicava una mica ara, no? Que és bastant inexpert en les relacions socials i tal. Dintre de la zona d'esbarjo doncs ja hi ha un grup que es coneix...
Un grup d'animals, eh?
De gossos. De gossos, i amb els seus amos, sí, i tal. Sí, eh? Però normalment dintre dels pipicans a vegades es generen unes dinàmiques de quan està un grup format, si n'entra un i és així una miqueta insegur, van una miqueta per ell, a vegades, no? I, clar, no es treballen bé els temps a l'hora d'entrar, s'entra molt directe, i aquell gos de sobte, la seva primera experiència al pipicant, és estar rodejat de 5 gossos que venen tots a sobreolorar amb molta tensió, i, bueno, aquí es pot generar un inici, no?, de que després aquest gos, si no se'n surt bé d'aquesta primera experiència, pugui ser reactiu.
Alguna altra causa que faci que el gos es torni reactiu?
Sí. Per exemple, una exposició inadequada a estímuls, una sobreexposició, també pot ser que el gos es torni reactiu. Per exemple, ho explico en algun cas, no? Un gos que... Un cadell o un gos jove, no?, que recent arriba a casa i volem exposar-lo de seguida a tots els estímuls de que fem nosaltres habitualment, no? Anar pel centre, anar a llocs on hi hagi molta gent, a una terrassa... Aquell gos no gestiona tants estímuls, és una sobreexposició a estímuls, no els gestiona. I el primer dia, el segon, el tercer, potser no farà res, no reaccionarà, es quedarà com bloquejat. I a més, en molts casos, els cadells també els hi passa que tothom els va saludar, tothom els toca...
Com un nadó, no? Fan gràcia.
Sí, fan gràcia i tothom... bueno, doncs té tenim, no?, en general, com la mania de no respectar el seu espai i potser ell no té ganes. Hi ha gossos que sí, que ja des de petits són hipersociables amb tothom, no?, però en molts casos és com, bueno, a poc a poc.
És invasiu.
No? És invasiu. I aquells gossos, en molts casos, passa que amb el temps, arrel d'aquesta sobreexposició, ha sigut també una mala experiència i comença a tenir males reaccions. Males reaccions a la gent, als nens, a altres gossos, als sorolls, no se senten còmode, perquè la primera... experiència no va ser agradable per ells.
Per tant, igual pot passar amb un cadell com un gos dret i fet, un adult.
Sí, sí, sobretot en un gos que no ha estat mai exposat a aquests estímuls. No sé, per exemple, no? Vivim en un poble on hi ha poca gent i pocs estímuls i passem a viure a una ciutat més gran. Pot passar també, que també pensem, bueno, vinga, va, anem a fer vida normal amb el gos. I no ho fem de manera progressiva i el gos també es torni reactiu. I a vegades passa, m'hi trobo molt, no?, que em truquen gent que ha adoptat a gossos i tal, que, ostres, és que abans veníem per aquí, no passava res, estava quietet, no, superbé, i de sobte ha començat a fer aquest tipus de reaccions. I, bueno... Sí que passaven coses, el que passa que no les havíem vist, però els gossos ja fan molts signes al principi d'incomoditat. El que passa que si no l'estàs observant tota l'estona, potser no te n'adones. Te n'adones quan ja el gos comença a fer unes reaccions més exagerades que ell creu que li funcionen, i llavors cada vegada aquestes reaccions es van fent més, es reforcen més, diguéssim.
Quan puja el to, no?
Sí. Quan puja el to, primer el gos utilitzarà senyals de calma, que algun dia en tornarem a parlar, que sempre és molt interessant. Senyals de calma que ell intenta calmar el que té al voltant, no? Per exemple, quan algú se li apropa més del compte, doncs farà aquests senyals de calma. Però quan el gos veu que no funcionen, o quan passa un patinet, o quan passa mil coses, no?, si ell veu que no funcionen perquè el seu espai no es respecta, començarà a fer altres reaccions, que aquí sí que direm, ui, què passa ara? Per què fa això? No? I ara en parlarem d'aquests signes.
Doncs ens hi fixem bé, que potser si no ens n'adonem fins que no pugen el to és que no els observem prou.
No els observem prou.
I no veiem aquests primers indicis de que alguna cosa no va bé, no?
No sabem potser interpretar...
O no llegim bé, clar.
Exacte. Interpretar certes reaccions o les interpretem d'una altra manera i, bueno, Per això és molt bo formar-se quan tens un gos, encara que sigui llegint llibres i saber el seu llenguatge, perquè és tan diferent al nostre.
I tendim a oblidar-ho,
sí,
els humanitzem.
Sí, els en aquest aspecte sí. A nivell emocional, els gossos, i suposo que amb altres animals i els humans, ens assemblem, eh? O sigui, a nivell emocional, tristor, alegria, ens assemblem. Però a nivell d'altre tipus de comunicació, són molt diferents els gossos amb els... Sí. Per un gos, per exemple, nosaltres si trobem algun conegut pel carrer o amb algú amb qui ens aturem a parlar, mantenim distàncies. Ara no, ara hem de mantenir més distància.
Ara sí,
no?
Però metres.
Lo habitual és mantenir una no massa distància entre física, no? I a més ens apropem generalment en línia recta, de cara. Això per als gossos és molt amenaçant. No, a no ser que siguin dos gossos que es coneguin i s'apropin així perquè ja es coneixen, amb persones o amb altres animals, altres gossos que no coneixen, apropar-te d'aquesta manera és molt amenaçant. I això també pot generar a la llarga una reactivitat.
Seria una altra possible causa.
Sí, sí, la mala gestió del seu llenguatge.
Ensenya'ns a llegir, a interpretar bé aquests signes de reactivitat. En què ens fixem?
És el que dèiem, no? Després d'utilitzar aquests senyals de calma, que els hauríem de conèixer, interpretar, si veuen que no els hi funciona, doncs ja comencen a fer altres coses més sonores o més evidents corporalment, no? Per exemple, normalment els gossos reactius poden grunyir, poden bordar, inclús poden pinçar.
Què vols dir, pinçar?
Pinçar amb la boca, fer una mossegadeta, no?
Suau.
Amb algú que passi pel costat, mossegades, també seria una reactivitat ja més exagerada, no? Però sí que són conductes agressives, no? Ells el que volen és que aquell estímul marxi fora, no? I què passa? El que deia abans, no? Que, per exemple, si van pel carrer i s'apropa un gos que és reactiu a un altre gos, anem pel carrer lligats l'un i l'altre que ve, no? El gos que portem és reactiu, borda a l'altre gos, encara que l'altre gos no li faci ni cas, aquell gos acaba desapareixent mentre el gos que portem lligat va bordant. Llavors, ell també pot interpretar, ostres, mira, com l'estic fent fora, marxa, no?
Funciona.
Clar, funciona. I per això moltes vegades la reactivitat va a més. Si no es treballa, normalment va a més. És més intensa aquesta reacció.
I aquesta reactivitat, tant si gruny com si borda, va dirigit contra allò que causa el problema o a la millor és contra el propietari?
Generalment no.
No.
No, generalment
no gira.
Va... depèn de com ho gestionis, sí que el gos es pot girar. Si està molt passat de voltes, per dir-ho d'alguna manera, i potser l'agafes més curt de la corretja, pot ser que es redirigeixi aquesta agressivitat i et mossegui, res allò per... Deixa'm estar, no? Pot ser, hi ha molts casos que s'ha de vigilar aquest aspecte. Sobretot és amb gossos que estan molt, molt passat de voltes, que no veuen res més en aquell moment que aquella amenaça que tenen allà davant.
I com ho veus si arriba a aquest punt la situació?
Primer, si mossega el propietari. Clar, aquí s'haurien de ja, que és el que parlarem una mica després, no? Com treballar aquestes reaccions. Primer de tot, hem d'identificar molt bé el nostre gos, els passos previs a reaccionar.
L'hem de conèixer bé.
L'hem de conèixer bé. Jo en molts casos he vist gossos que abans de posar-se a bordar ja com a bojos, quan veuen un gos, un patinet, una persona, ja claven la mirada. Aixequen les orelles, claven la mirada, aquí ja està començant l'amenaça. Llavors, aquí ja hem d'actuar. Si és que nosaltres ja no hem vist abans l'estímul que ve, Si el veiem nosaltres abans del gos, ja hem d'actuar. Si el veu el gos abans, hem de fer actuar abans millor.
I si nosaltres identifiquem aquest estímul que pot comportar problemes, patinet, una moto de gran cilindrada, dius, hem d'actuar, què fem? L'evitem?
Sí, hi ha diferents maneres.
Entrem en matèria de com treballar?
Sí, hi ha només volia destacar amb el tema que has dit tu de que a vegades redirigeix aquesta reactivitat. En molts casos he vist també gossos que agafen la corretja quan es frustren també, potser... Sí. A vegades no és perquè sigui un gos reactiu, a vegades també és per estrès a l'entorn o perquè estan frustrats perquè no poden saludar algú. Agafen la seva pròpia corretja, comencen a mossegar-la, A vegades també és una reacció que es podria dir reactivitat, però bueno, estaria més encaixada dintre d'una conducta d'estrès. Però en un cas d'un gos que potser ha vist un estímul que no li agrada i reacciona malament, després, al cap d'uns passos, pot fer, quan hagi acabat de fer fora aquell estímul, pot tenir aquesta reacció per descarregar-se, no?
Uh-huh. Perquè, clar, els nivells d'estrès són molt alts.
Són molt alts, sí. O sigui, els gossos que reactius, en molts casos, com deia, que van de menys a més, hi ha moments que, quan entren en aquest estat, és molt difícil de controlar. I he tingut molts clients que han caigut per terra, que, bueno, un desastre, no? I que poden causar problemes greus perquè aquell gos només està veient allò.
Està
i vol eliminar allò lo abans possible, de treure-ho del mig, no? I a vegades, doncs, bueno, clar, t'arrisques a caure, a que se t'escapi el gos. Quan treballes amb un gos reactiu, has d'anar molt en alerta sense que se't noti. Has d'intentar que no se't noti.
Perquè
que vas en alerta. Si et veuen en alerta tu, encara creuran,
més.
Clar, creuran que estan en
un
camp de mines, no?
Clar,
i
clar.
Que tu vas en alerta. Llavors, això és una de les coses que
podem treballar
amb el tema de com treballar-ho.
Doncs
no?
Vinga, explica's com treballem. La primera seria mostrar tranquil·litat, no?
Sí. El que em deies tu d'evitar l'estímul...
Clar, si el tenim ben identificat,
sí,
què fem?
Sí i no. Perquè realment depèn de la distància amb la que... Jo treballo molt amb les distàncies. Depèn de la distància amb la que es trobi aquell estímul. Primer de tot, la feina que funciona millor perquè aquell gos perdi la por, perquè tot això, la base de tota aquesta reactivitat és una por a aquell estímul, no? És una amenaça, allò. Primer de tot, jo treballo això, amb distàncies. Llavors, en el moment... El cas pitjor, que ens trobem en una cantonada, gos reactiu amb gossos, i ens trobem en una cantonada amb un altre gos. I el gos passa de 0 a 100 en 0,5 segons, perquè és molt bèstia, no? Aquí, clar, poca cosa pots fer. Agafar el gos i marxar. No renyar-lo, no fer-lo seure, res de mesures de contenció. Si el fem seure, el gos ho passarà encara pitjor i encara negativitzarem més aquella situació. Si el renyem, també negativitzem aquella situació i, a més, ens veu tensos a nosaltres perquè ha aparegut un altre gos. Llavors, no estem afegint...
Pressió.
Sí, pressió i no, millor no gestionar així, no, la situació. El millor en aquella situació és dir, vinga, va, marxem d'aquí. Situació ideal... Amb gossos reactius a diferents estímuls d'un centre d'una ciutat, treballar primer per carrers més amples que puguis agafar distàncies, val? Perquè amb la distància el gos es pot calmar i pot veure aquell estímul d'una altra manera. Pot veure'l, pot estudiar-lo. Si els tenim massa a prop, no té temps a estudiar res. Reacciona i punt. Llavors... Coses que podem fer, doncs això, no evitar aquell estímul. Per exemple, anem passejant, gos reactiu amb un altre gos. Anem passejant, veiem un gos, estem a una distància en la que el nostre gos es posa una miqueta alerta, però no acaba de reaccionar. Mantenim aquesta distància el màxim temps possible. Inclús si un gos va en un sentit i nosaltres anem darrere, perseguim una estona aquella persona amb aquell gos, no?, en aquesta distància, perquè el gos aprengui que allà hi ha un gos, però no passa res. No passa res, no és un estímul que vingui a fer-li cap mal. Les trobades cara a cara són més complicades. Aquí sí que hem d'intentar fer una corba, anar a l'altra vorera, o si estem en un parc, mantenir una distància en la que el gos se senti còmode, evitar les trobades cara a cara, perquè el gos no ho sabrà gestionar d'entrada.
I abans parlaves de les zones d'esbarjo per a gossos i parlaves d'entrades brusques.
Sí.
Com hi hem d'entrar?
Jo sempre recomano, hi ha moltes zones d'esbarjo que tenen la seva tanca, no?, hi ha visibilitat en els dos sentits, no?, anar a la zona d'esbarjo, estar-se una estoneta, sobretot si els gossos de dintre no els coneix, no?, el gos que portem, estar una estona, 5 minuts, a vegades no cal més de 5 minuts, a fora d'aquesta tanca, els gossos ja començaran a comunicar-se sense tenir possibilitat d'envair-se els uns als altres. Generalment els gossos que estan a dintre, si estan força equilibrats, que és, en general és el que passa, si han d'abordar el gos que està venint, doncs igual li fan algun lladruc i després marxen a la seva, o li mostren un interès. El gos de fora tindrà temps de veure què hi ha dintre, quin ambient hi ha dintre. Quan passa tot això, ja podem iniciar l'entrada, diguéssim. Ens hem de prendre el temps, no cal anar amb presses. És millor que tot sigui més en qualitat que en quantitat, no?
Neus, ho hem de deixar aquí.
Vale.
Si vols, un altre dia
podem continuar
la qüestió.
Sí.
Gràcies, bona setmana.
Bona setmana.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.